El nostre protagonista d'aquesta entrevista compartida d'aquest dijous és el metge de la son més famós fa anys, que es dedica a aconseguir que els seus pacients puguin gaudir de somnis ben dolços. Ha ajudat a molts pares a fer dormir els nens amb bons mètodes que porten el seu cognom i ara també s'encara amb el repte de fer dormir també a tots aquests pares i mares. Avui a la tarda ens visita el doctor Eduard Estivill. Everybody knows where you go when the sun goes down. Eduard Estivill va néixer a Barcelona l'any 1948. Va estudiar medicina i es va especialitzar en neurofisiologia. És el director de la prestigiosa Unitat d'Alteracions del Son de l'Institut de Xeu de Barcelona, que atén més de 2.000 consultes a l'any de persones que tenen dificultats per dormir. Ha publicat diferents bestsellers amb el conegut mètode Estivill per ajudar a dormir fills, però també pares i mares. I en una faceta potser més desconeguda de la seva vida, ha estat el cantant d'un grup de música folk. And walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry. Doctor Eduard Estivill, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, un 20% dels pacients es calcula aproximadament que no dormen bé per la crisi. No sé com ha dormit avui vostè, doctor.
Jo sóc com tothom, eh? Hi ha dies que dormo molt malament i aleshores doncs, me'n recordo del doctor Estivill i procuro fer el que ell diu, però no sempre aconsegueixo. L'estrès que ens toca viure, especialment en aquests moments d'incertesa, doncs castiga moltíssim a les persones.
Clar, hi ha una frase que diu a casa del ferrer, ganivet de fusta. No sé si vostè segueix allò al peu de la lletra tot el que va aconsellant.
Sí, sí, això jo ho intento, jo tinc bones rutines, intento fer esport, menjo correctament, intento desconnectar, de fet ho aconsegueixo moltes vegades, però també, tal com he dit abans, sóc com tothom, algun dia doncs em toca dormir malament i és quan me'n recordo del doctor Estivill.
Perquè, doctor, l'ideal, com hauríem de dormir? Avui discutíem a la redacció, no? Hi ha qui dorm de costat, hi ha qui ho fa panxa amunt, hi ha qui ho fa allò panxa a terra, amb el matalàs. Mm-hmm. Hi ha alguna posició que sigui ideal, que ajudi a que descansem més?
Sabem quina és la menys indicada, és a dir, quan dormim panxa amunt potser seria la que menys recomanem.
Per una raó molt senzilla. Panxa amunt la que menys, eh?
Sí, perquè quan dormim panxa amunt, tot el que és la relaxació del nostre cos, especialment la musculatura del nostre coll, la llengua, tot això pot tancar el coll i dificultar una mica de fer la nostra respiració. De fet, la gent que ronca saben perfectament que si estan panxa amunt, ronquen més, per això les parelles normalment els hi donen un cop de colze i els diuen gira't, que vol dir que saben perfectament que quan es giren segurament disminueix aquest soroll tan molest, no? Dormir a la banda dreta o a la banda esquerra és totalment correcte. Molta gent et diu que a la banda esquerra no els agrada perquè noten el soroll del cor. De fet, la nostra caixa toràcica és suficientment forta per aguantar el nostre pes, és a dir, que si no sentim aquest batec podem dormir perfectament cap a la banda del nostre cor, és a dir, a l'esquerra. Molta gent també dorm una mica, diguem-ne, entre mig de costat i boca terrosa, també és molt correcte. A cadascú ha de trobar una mica la forma que ens ve de gust començar a dormir. Fixa't que et dic començar a dormir, perquè després, durant la nit, el nostre cos es mou. Canviem de postura, no gaires vegades, però això és bo, perquè si ens enllevéssim amb la mateixa postura que ens adormim, després de 7 o 8 hores d'estar en la mateixa postura, ens aixecaríem totalment garratibats. Per això el cos, que és intel·ligent, el cervell que ens guia mentre dormim, ens fa canviar de postura.
I el cervell, per contra del que podem imaginar, treballa més de nit que de dia.
Totalment cert, és a dir, abans pensàvem que dormir era perdre el temps, que no passava res. En els últims 90 anys s'ha desenvolupat l'especialitat de la medicina del son i hem après moltíssimes coses. Una de les més importants és que el cervell fa més coses quan dormim que quan estem desperts. El son és com un taller on reparem i restaurem tot el que hem gastat durant el dia per tornar-ho a tenir punt i gastar-ho el dia dia següent. Però no només la part física reparem i restaurem, sinó també tot el que aprenem durant el dia. Ho guardem, ho memoritzem, ho ordenem mentre estem dormits. De fet, la memòria l'estructurem mentre dormim. Mira, en castellà hi ha una frase que és molt curiosa, que diu lección dormida, lección sabida. I és totalment cert. És a dir, quan nosaltres aprenem una cosa durant el dia, la dormim durant la nit, l'organitzem i la recordem a l'endemà. Entenent que el son és un taller de reparació i restauració i memorització, així podem també comprendre quantes hores necessitem dormir. Un nen de 4 anys que es mou molt, que aprèn molt, necessita que el taller, el son, duri com a mínim 11 hores. Un adolescent en necessita 9. Un adult, el 90%, en necessiten entre 7 i 8. I un adult gran, a partir dels 65 anys, amb 6 hores en pot tenir prou. Entre altres coses perquè ja no es mou tant com un nen de 4 anys o un adolescent i ja no aprèn tantes coses perquè ja en sap moltes. Per això amb menys hores en tenim prou a mesura que ens fem grans.
I les hores que no dormim es poden recuperar? M'explico. Tots hem sentit a casa allò de que una nit allò t'allargues més de l'habitual, no? El dia següent estàs cansat i hi ha la típica frase de no, no, les hores de son no són recuperables. És a dir, si un dia dormim 5 hores i el dia següent doncs en dormim 12, podem recuperar aquelles hores que no hem arribat a assolir com tocaria?
Se sap perfectament que el son no recupera, es perd com el temps. Només recuperem un 20-25% del que no hem dormit. Mira, per entendre-ho bé, és com el menjar. Nosaltres mengem per no tenir gana les hores següents. Nosaltres dormim per estar ben desperts les hores següents. Ningú diu, no, no, jo menjo només els dilluns i el recuperaré el dissabte i el diumenge. I el dissabte i el diumenge menjaré doncs, tot el que no he dinat durant els 5 dies i tot el que no he sopat durant els 5 dies anteriors. Ningú diu això. Evidentment perquè saben que passarà molta gana. Nosaltres, si dormim 5-6 hores cada dia i el dissabte i el diumenge intentem recuperar, sí que és cert que dormirem una miqueta més, però no mai podrem recuperar les hores que no hem dormit els dies anteriors. Però és que, a més, s'entén molt bé amb aquesta idea de taller que si aquesta fàbrica no funciona a les hores, la repercussió la tenim a l'endemà. Nosaltres, si dormim 6 hores, lògicament el dia següent, estem més cansats, estem més irritables, més mal humor, més dificultats de concentració, és a dir, totes les conseqüències d'un mal dormir.
Com que aquesta és una entrevista compartida, la primera pregunta li farà la Trini Arquimbau des de Ràdio Esparreguera.
Bona tarda, doctor Estivill. Vaig llegir, ara no recordo ben bé on, que l'ésser humà dormia abans de manera intermitent, que aquesta és la forma més natural de dormir, o sigui que a mitjanit seria, i hi va haver-hi un temps que era molt normal despertar-se i passar doncs, un parell d'hores fent coses per després tornar a dormir. Què hi ha de cert en això?
Aquestes són opinions de, que últimament estan a la xarxa, no estan en el que són els congressos ni les revistes científiques. Internet ens dona una oportunitat magnífica de saber coses immediatament, però també és veritat que pot opinar qualsevol sense una base sèria i científica. Per això moltes vegades ens pot portar a confusions. De fet, sí que és cert que els homes més primitius necessitaven despertar-se més sovint simplement per la necessitat de vigilar, de no ser atacats per animals. I parlo de molts i molts milions d'anys enrere. Després, quan hem pogut saber coses del son més serioses, més científiques, hem vist que no, que el son ha d'estar seguit, que ha de ser aquestes hores que expliquem, que són les correctes. Per tant, dormir a trossets no és la millor manera de dormir.
No és la millor manera, eh?
No, perquè realment trenquem el que és l'estructura del son. Quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. Primer hi ha el son superficial, després ve el son profund, que és on descansem físicament, i després passem a l'últim graó, que és el son REM, R-E-M, que és el son on es produeixen els somnis i també és on fem tota la reparació de tipus intel·lectual, on memoritzem el que hem après. A lo llarg de la nit ens anem passejant per aquests graons, però si ens despertem a mitjanit hem de tornar a començar a baixar, i això significa que molt probablement no estarem les hores necessàries en cada grau de son perquè aquest son sigui un, o tingui una funció reparadora.
Però hi ha una cosa que fem molt malament, no sé si vostè també s'inclou en aquest grup, en el grup de persones que van a dormir després d'haver estat davant de l'ordinador, que fins i tot s'emporten el telèfon mòbil al llit i acaben d'enviar missatges i de llegir-los. De fet, diuen que quan hi ha una punta més alta de missatges WhatsApp és el punt de les 11 de la nit, i és que vostè recomana que 2 hores abans d'anar a dormir hauríem de desconnectar de tot.
Totalment cert, jo intento complir-ho, i ho intento complir des de que s'ha demostrat que això és així. Mira, fins ara pensàvem que el cervell humà podia estar despert, connectat en el món fins l'última hora del dia. Això s'ha exagerat moltíssim amb els últims temps, sobretot amb la utilització de lo que són internet, les xarxes socials, etc. La gent està acostumada a contestar a whatsapps, fins i tot a posar el telèfon mòbil a la tauleta de nit i anar sentint els sorollets dels whatsapps que els hi arriben, com
molt
bé.
Això és la cosa més insana, no?
Totalment, és a dir, el que fa això és que no deixa desconnectar el nostre cervell. Fins ara pensàvem que podíem estar activats fins l'última hora de la nit, fins a fer feina de gala, a casa, a discutir o solucionar problemes. Anar al llit, pensàvem que apagàvem el llum i el son venia de cop. Això és impossible. Avui en dia hem demostrat que el cervell necessita com a mínim entre 2 i 3 hores per passar de lo que és l'estat de vigília, és a dir, d'estar alerta, a poder dormir. És com la llum i la foscor, la llum se'n va poquet a poquet per deixar pas a la foscor. Doncs la vigília, que seria la llum, també necessita aquestes 2-3 hores per anar baixant poquet a poquet la seva intensitat i deixar pas en el son. Si no ho fem així, si no entenem això, no podrem mai descansar correctament. If you're going to San Francisco,
doctor, queda alguna cosa per descobrir dins del món del son i de la son?
Moltíssimes. De fet, la medicina del son és molt jove. Pensa que només fa 90 anys que hem començat a estudiar les persones mentre dormim. Abans ens pensàvem que era una pèrdua de temps, que el cervell simplement no feia res mentre dormíem. I, en canvi, avui en dia sabem que, per exemple, els infarts venen més de nit que de dia, que durant la nit passen moltíssimes alteracions, les famoses apnees. També hi ha trastorns metabòlics de diferent de consideració que també passen durant la nit. Crisis d'asma passen durant la nit, però sobretot sabem que les coses que anem descobrint que poden ajudar moltíssim a la gent, doncs cada vegada les tenim més clares. És a dir, d'aquí ve una mica tota aquesta feina de divulgació que nosaltres hem pensat que era bàsica, d'anar explicant en paraules entenedores el que la medicina del son de forma seriosa va descobrint. I és realment una especialitat molt jove, o sigui que no té res a veure com podíem ajudar a la gent ara fa 30 anys de com podem fer-ho ara. Ara és molt més esperançador, ara podem dir que moltes malalties les podem curar, moltes podem ajudar a que almenys no siguin tan dures o més suportables, i el futur és immens, immens per estudiar coses noves que encara desconeixem.
Doctor, volem parlar dels seus mètodes i per això donem pas a les preguntes que li fan des de Canal Blau FM i també des del Prat Ràdio. Són el Jordi Martí i l'Elisenda Ariza.
Senyor Estivill, què li diria als pares que pensen que el seu mètode es basa en ensinistrar nens?
Doctor Estivill, a mi m'agradaria saber què en pensa vostè d'aquestes teories que diuen que un infant que no ha rebut prou afecte, no, en la seva edat més temprana, dels 0 als 3 anys, doncs que en la seva, quan és adult, pot tenir problemes d'adaptació social. No sé què en pensa vostè.
Anem per la primera.
Anem per la primera, va.
Avui en dia sabem que, i és precisament aquests comentaris sobre el que la nostra feina o el que nosaltres divulguem, estan només a internet. A les comunitats científiques no n'existeix cap. Per què? Perquè jo no he inventat res. És a dir, jo el mètode Estivill, que és com les mamàs d'una forma carinyosa anomenen a les normes que nosaltres recomanem, és perquè simplement doncs, el que hem fet nosaltres és explicar en paraules entenedores el que la ciència ha descobert. És molt fàcil d'entendre. Si jo a un pare i una mare li dic que un nen dorm malament perquè té una irregularitat de l'oscil·lador endogen del nucli supraquiasmàtic de l'hipotàlam i que
ui, ui, necessita són uns eidevers... Ui, no l'estem entenent en res,
eh? Que no,
però
que no.
Però en res de res.
Val, doncs això ho fem molt sovint els científics. Els científics moltes vegades parlem amb aquell llenguatge críptic que només entenem nosaltres i que realment és el correcte, però és el correcte dintre de la comunitat científica. Els pares no tenen cap motiu ni cap... No necessiten saber aquestes paraules. En canvi, sí que si jo els hi explico que és un problema d'uns hàbits, que li podem ensenyar a dormir, que apliquem unes normes i que aquestes normes ben aplicades són les que porten a l'èxit, doncs això és el que ha fet, d'alguna manera, fer tan conegut el que en diem els nostres mètodes o simplement el que els pares de forma carinyosa diuen mètodes Tibill. Jo només m'he limitat. Jo podria dir que el nostre mèrit està en posar en paraules entenedores el que la ciència ha descobert. Mira, de fet, fa molt poc temps, mesos només, la famosíssima revista Pediatrics, que és una revista científica dedicada només a la pediatria, de la Societat Americana de Pediatria, ha publicat un article recomanant específicament que els únics mètodes adequats per ensenyar a dormir nen són aquests que expliquen normes per ensenyar-los. No ens sinistrem els nens, els eduquem, els ensenyem hàbits. Tu quan ensenyes una persona a conduir, tu què dius? L'estàs ensinistrant a conduir? Evidentment no ho dius, no? Tu ensenyes un hàbit. Un hàbit és aprendre a menjar bé, la sopa amb cullera, amb forquilla els altres aliments. Ensenyar a dormir és un hàbit, ensenyar a escriure és un hàbit, ensenyar en bicicleta és un hàbit, ensenyar a conduir és un hàbit. No hi ha cap nen traumatitzat per ensenyar un hàbit correctament. I és veritat que els nens, la forma que tenen de comunicar-se quan no saben fer les coses, i sobretot quan són molt petits, és el plor. També un nen plora quan tu el portes la primera vegada a l'escola bressol, i plora 4 hores seguides, i en canvi la mare el deixa. Pateix, s'ho passa malament, però sap que està fent el millor pel seu fill. I, de fet, la conclusió és molt clara, no? No hi ha cap nen traumatitzat per anar a una escola bressol.
Cap nen traumatitzat. L'Elisenda li deia que què en pensa les teories part... que diuen que els nens han de rebre molt afecte de petits.
Totalment d'acord, eh? És a dir, no té res a veure ensenyar un hàbit amb rebre afecte. És a dir, una mare pot ensenyar amb un nen a comportar-se bé, a rentar-se les dents amb un raspall, a menjar la sopa amb cullera, a dormir correctament i a la vegada estimar-lo moltíssim. No té res a veure una cosa amb l'altra. El fet d'ensenyar un hàbit no vol dir que no estimis amb un nen, al contrari. Precisament, a més, en els nostres llibres i sobretot en l'últim que hem fet, que es diu A dormir, que és la posta al dia de l'anterior que teníem, que ja feia 15 anys que havíem explicat com s'havia de fer, doncs expliquem precisament això, és a dir, que la part afectiva, com li ensenyem, com li comuniquem, com li expliquem que estem fent aquella cosa pel seu bé, és la part més important. No té res a veure, és a dir, és un complement, és bàsic, i sí que és cert que un nano ha de rebre afecte precisament durant aquests primers anys, perquè això determinarà la seva seguretat, determinarà la seva autoestima, determinarà la seva capacitat de afrontar-se a situacions que després a la vida es trobarà. Per exemple, és molt important ensenyar-los en els nens que les coses no es aconsegueixen amb facilitat. Aconseguir que un nen entengui que la frustració, és a dir, el fet de no tenir tot el que volen, és una cosa bona per la seva educació, és estimar més amb aquest nen, el farà més fort quan l'endemà, quan sigui més gran, es trobi en situacions dures de la vida. Precisament els nens que tenen més problemes són aquells nens sobreprotegits, són aquells nens que no se'ls ha ensenyat que les coses s'han de guanyar amb esforç.
Imagino que la clau, com tot, és l'equilibri, eh?
Bàsicament és l'efecte, eh? És a dir, ensenyar amb efecte, però fixa-t'hi que tot el que explico, els únics responsables de que això surti bé són els pares. Els nens són sers magnífics que simplement estan perquè algú els hi ensenyi, perquè algú els estimi, perquè algú els guiï, i això els fa segurs. Però la base de tot és els pares. Hem estudiat molt bé aquests casos on els nens tenen problemes i normalment els nens no són mai els culpables. Sempre és perquè hi ha alguna situació difícil entre la família o un pare o una mare amb poca estima, amb inestabilitats emocionals. És a dir, que els nens capten el que tenen al seu voltant i necessiten molta seguretat per part dels pares perquè aquests nens siguin feliços.
Doctor, en 10 segons, quan tenim un mal son, quan tenim un somni que ens agrada, per exemple, o que ens fa patir molt, l'hem d'aprendre a llegir?
No.
No, eh?
Encara no en sabem d'això. Ja ho estudiarem i més endavant ho explicarem.
Doncs, doctor Eduard Estivill, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la tarda, per ser el protagonista d'aquesta entrevista compartida, i que tingui vostè dolços somnis, que dormi tranquil, i sobretot aquells que ens han escoltat i estan patint per aquests moments de crisi, doncs a veure si han pogut almenys aprendre alguna coseta de coses que poden millorar per quan vagin al llit estar tranquils i poder dormir amb més tranquil·litat. Gràcies, doctor.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.